Són les 11. Som Cercat.
Som Cercat.
Som Fundació Catalana de l'Esclerosi Lateral Amiotròfica, Miquel Valls.
Des de la Fundació Miquel Valls et volem plantejar la nostra equació. La nostra incògnita avui dia és l'ELA, esclerosi lateral amiotròfica, i la pateixen en Joan, l'Antoni, la Charo, la Isabel. Es tracta d'una malaltia neurodegenerativa, sense cura i amb una esperança de vida d'entre 3 i 5 anys. La solució a l'equació comença per fer-te col·laborador per tan sols 33 cèntims dia, ja que d'aquesta manera farem que entre tots la solució i la cura de l'ELA sigui cada cop més a prop. Fes-te col·laborador trucant al 93 766 59 69 o bé a la nostra web www.fundaciomiquelvalls.org. I recorda que 33 cèntims dia és poc per tu i molt pels afectats d'ELA.
Atenció, nois, tots atents. Marxa al plat de la casa. Deixa'm d'estar amb Marc Orozco i Xènia Roset. Ostres, que bé. No hi ha cap al·lèrgia ni cap intolerància.
Oído, a treballar.
I avui pot ser un dia important. Us convido a menjar tots a casa. Sé que el que aneu ben despullats, que farem complexes a la brasa. I perquè cremi bé el foc, porteu tristeses i venjances, que es veu que els problemes van millor per plantar-los-hi cara. I en una cassola, l'efecte xerinota, té un punt picant que ho fa tot més interessant. I ens menjarem el món sense...
Bon diumenge, últim diumenge, Marc.
I tant que sí, ha arribat l'hora.
Fins a nova temporada, per veure'ns aquí a Cercat.
I tant que sí, avui darrer programa de la temporada, però amb moltes ganes de començar ja la següent, diria. Pràcticament em quedaria el juliol i l'agost fent aquí el Deixa'm d'estar, perquè ja saps que ens agrada moltíssim, però clar, les coses al final doncs també va bé fer una pausa per agafar forces, oi?
I que tot i ser l'últim, anem com sempre plens de continguts, així que els avancem que si no farem salat.
I molt interessants.
Avui comencem el diumenge d'una manera diferent. Coneixeu els alcaldes dels programes de televisió Masterchef? Són el Víctor i la Sofia, concursants d'aquesta edició, la sisena. Amb ells hem compartit un minut i hem aprofitat per elaborar un plat molt especial.
Jo diré que seria les postres d'estiu, d'enguany.
Sí. He dit un minut. Vam compartir uns quants minuts, Ho escoltareu a continuació.
Després ho escoltarem.
Just després aprofitarem per parlar uns minuts de la tercera edició del segell Girona Excel·lent. Els tastos ja han acabat i, per tant, estem a les portes de saber i conèixer quins seran els nous 70 productes amb aquest distintiu de qualitat. Després, moment de brindis no faltarà, el darrer de la temporada, i l'hem dedicat a un producte molt especial, el vi de nous, elaborat per la cooperativa Tres Cadires. Ho coneixerem tot. La cosa no acabarà aquí. Com sempre, tindrem la recomanació amb els gastroimprescindibles dels nostres foodies a través de l'Instagram.
@deixamtastar. Segueix-nos a Facebook, Twitter o Instagram.
Doncs vinga, amb l'Oriol Monfort al control tècnic, engeguem els fogons i comencem.
When you look so good, the pain in your face doesn't show. When you look so good.
Deixa'm tastar. Comunicació amb inquietud gastronòmica a Cercat.
En Víctor Gonzalo era enginyer de telecomunicacions i expert en criptomonedes. I la Sofia Rodríguez es dedicava a temes publicitaris, estudiant de turisme també. Tots dos ja no hi són a Masterchef, tot i fer el concurs extraordinari. No s'han endut el premi, però s'emporten coses com un lloc de treball a l'ABAC, en el cas del Víctor, i també el fet d'haver-se conegut el programa, que això no té preu. Tots dos són els alcaldes de Masterchef, ara descobrirem per què, i també cuinen de meravella, ens ho van demostrar. Ens van proposar d'anar a La Patente, al carrer Villarroel de Barcelona, on s'elaboren cursos, tallers de cuina, i allà ens van cuinar un plat per l'estiu. Atenció, perquè la Sofia i el Víctor ens van cuinar un plat inspirat una mica amb aquest amor, no?,
llavis,
que respirava el programa.
Sí.
Voleu saber quins? Doncs escolteu els postres d'estiu.
Doncs tot a punt i tot preparat a La Patente, amb dos protagonistes. Avui ens haurem de posar una mica, Xènia, d'acord, perquè, clar, estem a dues mans cuinant, oi?
És complicat. Estarem a dues mans, bueno,
a quatre mans
cuinant.
Amb el Víctor i la Sofia. Com esteu?
Bueno, gràcies per convidar-nos a fer aquesta recepta, que ens fa molta il·lusió. va ser una recepta molt bonica que sí. jo vaig fer, em va sortir de dins, i que avui li hem donat una petita volteta perquè sigui encara més,
encara més fàcil i que jo la pugui provar, que jo encara no l'he provat. Jo no sé què saben mis labios.
Exacte, això només ho sé jo.
Com et vas inspirar per fer aquesta recepta, Víctor?
Doncs va ser l'entrar al supermercat. Sabia que tots els meus companys farien un plat salat i vaig optar per fer un de cada perquè sabia que això sorprendria el jurat. I havien de ser unes receptes baixes en calories i no tenia gaire més opció que fer un dolç amb fruita. I a partir d'allà vaig agafar ingredients que sé que li agradaven a ella, que eren els gerds i les maduixes, i mentre cuinava vaig anar donant-li voltes fins que va sortir el que va sortir, que va ser un èxit, però que va ser totalment improvisat.
Va ser molt bonic. Jo no sé si estava bo, però bonic va ser un rato. Jo em vaig morir a vergonya, però va ser molt bonic.
Preguntar als jutges que ho van provar i van marxar a casa molt contents.
No, nosaltres a casa també, ho vam disfrutar moltíssim. Ens vam quedar una mica, ostres, el Víctor, déu-n'hi-do, el que és capaç de fer, no? El que és capaç d'inspirar-se, perquè jo m'imagino que també el programa de televisió et dona per conèixer-se molt, no? Perquè heu estat sí. junts moltes hores, patint, gaudint, una mica com ha estat aquesta experiència?
Clar, són 3 mesos a una casa amb 15 bojos i al final, doncs, no sé, jo crec que t'acabes coneixent. I és una oportunitat que segurament fora de Masterchef costaria molt conèixer algú tant com ens vam conèixer nosaltres. Vull dir, arribar a esmorzar cada dia amb la mateixa persona, anar a rodar, que et porten també el programa, et deixen anar unes emocions i una intensitat que no viuries tu fora, en el món real.
Com decidiu per això deixar-ho tot per endinsar-vos amb aquesta juguesca, amb aquest camí?
Bueno, jo tenia, ja feia molt de temps que necessitàvem fer un canvi de vida i l'únic que em faltava era algú que em fes un cop de mà per dir, escolta'm, tens l'oportunitat segura de poder deixar enrere tot el que feies fins ara i començar una nova etapa. I per mi va ser doncs, el revulsiu. Ja feia temps que ho volia fer i el cas en aquest sentit, entrar a Masterchef a mi em va permetre de dir, escolta'm, començo de zero i em dedico a la cuina, que és realment la meva passió.
Sofia, en el teu cas, venia una mica pels gens.
Sí, no, la genètica a casa meva, jo es veu que no he pres dels errors i que no, el no tenir pare a mi no m'ha impedit que m'agradi la cuina. A mi, bueno, és algú que m'havia apassionat sempre. El que passa que jo no m'atrevia a dir-ho, perquè jo era la que pitjor cuinava a casa meva i a mi em feia molta vergonya dir que m'agradava cuinar. Però bueno, era una oportunitat, també vaig apostar tot per això, vaig deixar la universitat, vaig deixar la carrera, tot un trimestre i bueno, ja valgut la pena.
Perquè l'objectiu és dedicar-s'hi a això, al món de la sí. cuina. El Víctor ja ho està fent des de l'APA, que jo crec que ha sigut el gran premi que t'has pogut endur bueno, del concurs.
Jo crec que ha sigut el gran premi del concurs, perquè qualsevol que es presenti un concurs de cuina i aconsegueixi treballar en un restaurant d'estrella de 3 estrelles Michelin, crec que es pot donar per premiat, perquè al final la fama, els diners i el reconeixement són secundaris. I, per tant, jo em sento guanyador, perquè m'enduc l'efecte del públic, m'enduc l'efecte de la Sofia i m'enduc un premi que en la meva vida hagués imaginat que podria tenir d'una forma tan accelerada i que em permetés canviar la vida com me l'ha canviat.
On hi ha més pressió per això en el programa mentre estàs cuinant? Perquè a més us deixen molt poc temps. Avui no posarem el cronòmetre, vull dir que tindrem temps de cuinar.
Gràcies.
O a les cuines de l'àbac.
És que són dos tipus de pressions diferents, perquè en les dues t'hi jugues dues coses molt, molt distintes. Llavors, home, jo la pressió que sento dins de la cuina de l'àbac jo crec que és molt superior, no? Més que res perquè el que fem allà és seriós, o sigui, és seriós, allò va en sèrio. Allò és el... hi ha moltes famílies, no?, que viuen d'aquest restaurant i per tant és una responsabilitat que tot vagi bé, perquè sí que en la restauració jo diria que és l'única professió en la que t'auditen tots els dies i per tant estàs obligat a fer-ho perfecte cada dia, no? I això et genera una ansietat i et posa doncs, una responsabilitat al damunt doncs, que en aquest cas Masterchef no el té, que no li trec mèrit, eh?
En el teu cas, Sofia, ha sigut Masterchef una bona escola, una bona experiència per aprendre?
Mira, Masterchef ha estat una escola de cuina i també ha estat una escola de vida, en el meu cas. Jo crec que ja no sé si em dedicaré professionalment a la cuina, ara mateix segurament acabaré la carrera i després ja decidiré, però jo he après moltes coses de la vida i no descarto dedicar-me a la comunicació de cuina, a la comunicació de restaurants. Crec que és una opció que engloba totes les coses que a mi m'agraden. He descobert, evidentment, una passió que tenia i he pogut aprendre molt sobre això, però repeteixo que l'experiència que m'he endut de vida, això no m'ho treu ningú i crec que és el millor que m'he endut.
A l'hora de fer les proves, quin ha estat el repte més difícil o la prova que heu hagut de passar més complicada?
Jo crec que la prova més difícil, en el meu cas, va ser la cistella que em va deixar el meu company i gran amic i millor persona.
John Marín.
John. Sí, jo crec que amb aquella cistella poc podia fer i res, i vaig fer un guiso de cigrons que bueno... que no m'agrada molt, que era la nada una mica.
Sí, jo recordo també dues proves. Una va ser la cistella que em va deixar el Toni, que va ser pràcticament, sí, la seva era el no res, el meu era sí. A l'espai 8.
Què portava?
La cistella...
O que no portava, perquè no, va portar poca cosa.
La cistella, no, bàsicament, era una cistella amb 18 ingredients, on el producte principal era la perdiu o el pitxon, que no sé com es diu, colomí. I el primer que va fer va ser treure'm el colomí, i d'aquesta cistella va deixar 6 ingredients. Era un paquet d'espècies, un paquet d'herbes, una bosseta amb iota, que és un gelificant, un espessant, i unes cebes tendres. I amb això, doncs, i un paquet de bulgur. I amb això, doncs, vaig fer com una reinterpretació de la sopa de farigola, que en el meu cas sí que va ser molt exitosa i va funcionar i el plat era creatiu.
En el meu cas va ser una merda.
Però podria haver sigut un desastre. I després l'altre plat que vaig trobar molt difícil, més que res perquè era molt més difícil que tenien els meus companys, va ser la prova del food pairing, en el que jo havia de lluitar amb olives negres contra ostres, sípia i pollastre a l'as.
Difícil.
Me'n recordo d'una altra prova que jo crec que sí, aquesta ha estat la més difícil per mi, perquè bàsicament era impossible. Me'n recordo el dia que va entrar la vaca pel plató i ens van separar totes les parts i jo tenia, i ens van dir, agafeu una caixa, la que vulgueu. Vaig pensar, va, Sofia, agafa tu aquesta. I sempre amb la bona sort que m'acompanya a mi vaig agafar la caixa que hi havia en tendons. I va venir un xef i el xef ens va explicar que el plat que havia portat ell de tendons havia necessitat 12 o 14 hores de cocció. Clar, fes tu un plat amb tendons amb 70 minuts. I va ser com... Eren pilotes de goma.
És que realment el programa us posa a prova, us posa al límit, no només amb el cronòmetre, com hem comentat. A mi, personalment, hi ha una cosa que sempre m'ha cridat l'atenció de totes les edicions de Masterchef, i és, potser és una tonteria, però és quan aneu a buscar els ingredients, perquè, clar, moltes proves són... va, pensar una recepta ràpida, no?, i heu d'anar a buscar, per exemple, no?, en el cas de l'última prova teva, sí. Sofia, heu de pensar una prova a una cuina d'avantguarda, en una recepta, no?, i clar, al final, com tens tants pocs minuts per trobar els ingredients
i que no et deixi res,
i pensar la recepta, aquesta pressió, és, per mi és fascinant.
És difícil anar al súper i a part anar al súper i no agafar-ho tot, perquè jo sóc una persona molt rata i llavors quan veia tots els escamarlans, tots els les gambes, tot això
els
era
carabineros.
Com els carabineros, sí, sí. Clar, a mi em tiren aquestes coses, és que ho agafaria tot, però ho agafaria per endur-me a casa per menjar-m'ho jo. I llavors, clar, i pensar en un plat i estar en el súper i en el moment de tensió amb el que estàs, tens una pressió tan gran que dius, és que m'estic deixant alguna cosa important, i surt del súper pensant, què m'he deixat? Perquè ja veuràs tu que em faltarà l'ingredient principal. I sí, i moltes vegades et deixaves l'ingredient amb el que havies pensat
o
a l'entrada.
Coses tan senzilles com una cabeça d'alls o unes cebes, que són base de la cuina mediterrània, i dius, ostres, no he agafat el més bàsic. I menys mal que tenim oli. Això és únic. Oli, sal, pebre i sucre són uns ingredients bàsics que estan al calaix. Que
bueno, sucre, jo vaig tardar 10 programes en saber que hi havia sucre en el calaix.
Sí. I quan aneu al supermercat ara, aneu ràpid perquè teniu, diguem, el ritme del programa o no? Aneu,
sí, jo penso, 3 minuts. 3 minuts per entrar en el supermercado. Estic a la porta del súper ja.
Si m'he caracteritzat en alguna cosa en aquest programa és precisament per no ser ràpid.
Exacte.
No sí. M'agrada fer les coses ràpides. No. Però sí que és veritat que fent-les ordenat i sent endreçat, al final guanyes molt de temps. O sigui, tot el que jo perdo sent lent ho guanyo sent endreçat.
I ho guanyes sent obsessiu una miqueta també, perquè seria... Hauríem de fer una foto ara mateix com tens tots els ingredients, com estan ordenats els ganivets.
No, sí, sí, farem foto i la penjarem al Deixa'm Tastar a l'Instagram.
I no està com jo voldria.
Home, no, mira,
perquè
això
no penseu
tot,
que tinc un problema.
No, avui no us posarem cronòmetre per això.
Pla, Xenia,
sí, tant, i tant, s'ha de preparar bé. No posarem cronòmetre, però sí que tenim el temps que tenim pel Deixa'm Tastar i per tant començarem a fer aquesta recepta com si fóssim avui al programa, a Masterchef. Què ens preparareu? Bueno, ja ho heu dit, no? Los labios de Sofia, però com començaríem? Primer els ingredients.
Els ingredients són molt senzills. Farem un postre basat en fruits vermells. I tenim gerds, maduixots, una mica de iogurt grec, vinagre, essència de roses i uns litxis. I amb això crearem un plat que es basa en fruits vermells i gelat.
És un plat super d'estiu i que té tres elaboracions bàsiques. Té, per una banda...
Farem un culi de maduixots que ni tan sols el cuinarem, simplement turbinarem i colarem. Després farem amb una roner improvisada que hem fet amb una olla amb aigua calenta i una bossa de congelat. Posarem uns deuets de maduixa que els cuinarem amb una mica de vinagre i un polsim de sucre i pebre. I amb fruita congelada i iogurt natural farem un gelat de gerds amb litxis i un punt d'essència de roses, que això és una mesa més que nosaltres hem portat, però que si només hi poséssiu gerds seria més que suficient.
Va, doncs comencem amb aquesta primera elaboració.
Sí, se li va quedar bo, Xènia, en el programa, imagina't. Uf. Ara, sense pressió i sense que se'm manillis les mans, que també he cuinat amb el teu pare, en el teu cas, amb les mans emmanillades, que déu-n'hi-do la dificultat.
Sort que no estaves aquest dia,
eh? I manar un pare que és cuiner.
Jo vaig manar el meu pare, vaig aconseguir manar el meu pare.
Em vaig quedar molt impressionat, ara ja manes a
ell. Ell ho deia, eh? Avui mano jo, deia, eh? Moltes vegades ho va dir, eh? En plan, vinga, ara la venjança de tots aquests anys.
No, va ser increïble. Jo vaig riure moltíssim amb el Manel.
Comencem per la primera.
Doncs jo crec que la Sofia ara el que farà serà...
Començaré fent el culis, que serà la base que anirà a sota del plat. I bé, això porta doncs uns 10 maduixots que els posarem a dins d'una trituradora.
Prèviament els hi hem tret la fulla, oi? Els hem netejat.
Sí, exacte. Estan nets, no tenen la fulla verda. I es posen sencers a la màquina de triturar. Agafarem una miqueta de llimona, perquè doni un punt d'acidesa.
Unes gotetes, eh?
Unes gotetes,
de llimona,
dues.
No li cal gaire més.
T'ajudes d'un colador, eh?
Sí, m'ajudo d'un colador perquè la llimona moltes vegades quan traiem el suc ens cauen els pinyols. I després, per no ficar les mans al que acabem de fer, doncs... Sempre és millor posar un colador i ja prevenim. A part, jo sóc molt, molt gafe i sé que em cauria.
Sempre aquests trucs ens agraden, aquí el deixem d'estar, eh? Què més?
Ara agafarem un polsim de sucre, si puc obrir el pot.
Faig un cop de mà o què?
Sí.
Ara t'ajuda el Víctor, perquè clar, és força curiós, t'estàs cuinant els teus propis llavis.
M'estic cuinant els meus propis llavis?
On has après a cuinar la recepta? Ja el Víctor ja te l'ha explicat,
oi? Sí, no, clar, jo no sabia que tenien gust els meus llavis, fins que no vaig... Bé, doncs posem una culleradeta de sucre.
Molt bé.
Una miqueta més. Ja sí, siguem generosos, que és un postre.
Siguem dolços. És àcid, dolç i un punt picant, com els teus llavis.
I ara a triturar. Mentre ho triturem, què valora el jurat realment quan esteu fent una prova i acabeu el plat? Perquè no només és la presentació, que és òbvia, sinó que hi ha altres factors que teniu en compte quan comenceu doncs, a pensar a veure quin plat fareu.
Doncs jo crec que el jurat jo crec que fa també una valoració global. No? Per una banda, l'estètica és molt important i és una cosa que ens remarquen contínuament. L'altre és el concepte del plat, com que conceptualment el plat estigui bé, i per una altra banda la més important és el gust, no? I a vegades l'estètica i el gust no van de la mà. I crec que també valoren moltíssim dues altres coses. Una és l'actitud i l'altra, que sobretot s'ha valorat molt aquest any, és el tema de l'aprofitament. I és tot que la teva recepta tingui aquells elements que tu has agafat i en les proporcions que toca. O sigui, el fet que sobrés molt menjar també estava valorat negativament, encara que després el resultat del plat fos bo.
I com es porta el jurat dels tres? Quin preferiu? Quin és més imparcial, per exemple, la Samantha, el Pepe o el Jordi?
Jo he de dir que a mi m'ha robat el cor el Jordi. Vull dir, dels tres, era la persona que menys ganes tenia de conèixer perquè no em transmetia res. I una vegada entrat al concurs, és la persona que més he trobat, més... Bueno, que més s'ha apropat també a...
T'ha robat el cor.
A nosaltres. No.
Ja mira, mira com
hi ha quina mirada.
Ai.
Sí, m'agrada d'emprenyar.
És el jefe, ara, eh?
Ara és el jefe.
No.
Que haig d'aguantar.
El Jordi, jo crec que... Bueno, a mi és el que... I que quan vaig marxar, el que em va dir... Són coses que no oblidaré mai. Aleshores, vulguis o no, a mi aquestes coses m'emocionen. I una persona que et diu coses i et transmet alguna cosa, a mi són les persones que m'agraden, les persones de veritat. I el Jordi l'he vist molt de veritat.
I el que fa més por, Víctor? I continuem amb la recepta.
El que fa més por també és el Jordi. Perquè sí. De tots tres jo crec que és el que... En aquest sentit és més imparcial i és més crític en la vessant gastronòmica. I com és tan fàcil fallar... I el Jordi està tan acostumat a veure i a consumir cuina i d'una qualitat tan gran que a simple vista és capaç de saber què és el que està malament d'un plat, no? I a part que no s'ho calla, perquè és una persona que el que veu ho comunica.
Continuem amb aquesta recepta. El que hem fet ha sigut triturar aquestes maduixes que havíem posat amb la llimona, quatre gotetes, i el sucre. Ara per on continuem?
Ara colarem. Queda com una textura de gazpacho.
I ara amb una cullereta i vas apretant sota fins que vagi sortint
I això quedarà superfí, eh?
Això quedarà molt fi, deixarem les llavors, que també són una mica desagradables.
I mentre la Sofia fa aquesta elaboració, com podríem continuar?
Doncs el que jo faré serà laminar unes maduixes, tallar-les a dauets i les posarem en una bossa de congelar que tots tenim a casa. La tancarem amb una miqueta de vinagre i una mica de pebre i ho tindrem uns 20 minuts amb una runner improvisada que hem fet amb una olla amb aigua calenta.
Sí, és una runner molt...
És una runner
molt casolana.
D'estar per casa, perquè entenem que la runner és un element que s'utilitza en l'alta cuina
i però que tothom pot tenir a casa
però seva. Però tothom pot tenir a casa seva, doncs amb un petit termòmetre i amb paciència.
I a quina temperatura l'hem de tenir l'aigua?
Jo no la passaria de 60 graus, més que res perquè si no el que farem serà que les maduixes perdin el seu color i aquí del que es tracta és de fer un plat.
Bé, que quan passa de 30 d'uns 65 graus ja no es considera tampoc baixa temperatura. El runner el que et dona és cuinar a baixa temperatura i cuinar amb unes temperatures super exactes, que també podem fer-ho, també és el que ha dit el Víctor, amb paciència, però que si ho fem bé, podem fer plats d'alta cuina també a casa.
A casa, a veure, jo si estigués en un restaurant utilitzaria la màquina de buit, envasaria aquests dauets amb un líquid a dins, que el que faríem seria que aquest líquid
s'impregni,
o sigui, es substitueix a l'aire que hi ha dins de la fruita pel líquid que hi poses a dins, però com no tenim tampoc una màquina d'avui, entenc que no és un element que estigui a casa de la gent, doncs ho farem d'aquesta manera.
Vale. Tenim les làmines, tenim, ja veig que la Sofia ha acabat de filtrar aquestes maduixes, amb el colador hem tret doncs, el que ens sobrava.
Llavors el que farem serà afegir aquests trossets de maduixa dins d'una bossa de congelat i li posarem un polsim de sucre, perquè en aquest cas sí que no, igual que la prova que teníem a Masterchef, aquí no tenim el problema de comptar calories, per tant aquí sí que li podem posar una miqueta de sucre.
Home, no sempre va millor i sempre un postre s'agraeix que sigui dolç.
Li ajudarà a treure una miqueta més el
més gustós.
Quedarà més gustós.
Ja té l'àcid de la llimona i el sucre amb la
una culleradeta de sucre
ajudarà que no sigui tan àcid. I el vinagre igual.
I unes gotetes de vinagre, que en aquest cas és agradolç.
Però hi podem posar un vinagre de Mòdena si no trobem al supermercat.
Sí, això ja és una mica el gust, no? Però sí que recorda aquest postre, no? De les maduixes amb el sucre i el vinagre.
El vinagre i una mica de pebre. Posaré.
Com a casa, quan es fan les maduixes, es tallen i es posen amb vinagre o sucre o llimona perquè tinguin gust, abans de posar-les amb nata, a casa meva això ho fan molt. Doncs és el mateix, és la mateixa idea.
I el buit,
exacte.
Super perfeccionista, el Víctor.
El Víctor és la perfecció feta persona, cuinant, tot ho ha de tenir al mil·límetre.
Sempre s'ha d'intentar fer el millor que es pugui.
Molt bé, clar que sí.
Llavors, com no podem fer el buit, el posem en pla i traiem una mica l'aire. Tampoc ens interessa que la bossa estigui molt al buit, perquè la maduixa és tan tendra que si la féssim al buit quedaria aixafada. I ho posarem en aquesta olla que la tenim al mínim, jo crec que està a 60 graus. La tenim uns 20 minutets. Això li ajudarà doncs, a treure tot el suc i que el sucre es dilueixi amb el propi suc de la maduixa i quedarà doncs, jugarem una mica amb les textures de la maduixa, el culí, la maduixa sencera cuinada i el gelat que farem ara en un moment. Mira, tenim 58 amb 4 graus.
Res, si no arriba a 60, perfecte. Cap problema, perquè les maduixes es couran, però no, diguéssim sí. Que no les maltractarem i el color no el perdrem, segurament.
Que és el que ens interessa una mica.
I podem anar avançant amb aquest gelat, llavors?
Podem anar avançant amb el gelat, ja.
Doncs mentre les maduixes es van fent a la runner, que les hem tallat prèviament en quadradets, què fem, Sofia?
Farem el gelat. I en el gelat posarem un 60% de gerds i un 40% de litxis.
En almíbar.
En almíbar, exacte. Aprofitarem l'almíbar i aprofitarem els litxis. I ara, de moment, doncs, tirarem tots els gerds congelats a la batidora.
És important que estiguin congelats, eh?
Sí, és important perquè el que farà serà donar-nos aquesta textura de gelat i que és un gelat immediat, en realitat. No és un gelat que hagi de passar per una pacojet, que sempre fer un gelat sembla com molt complicat perquè a casa no tenim pacojet, no tenim gelificadora, doncs no passa res. A casa es pot fer amb un simple Turmix.
Bueno, nosaltres ho fem amb aquest got americà, que crec que ara hi ha molta gent que fa sucs i que el fa servir. I per donar-li cremositat em posarem una cullerada de iogurt grec i al final, a mesura que anem triturant, hi afegirem un rajolinet del propi suc de l'almíbar dels litxis, que és el que li acabarà de donar la dolçor, i bueno, doncs ara triturarem.
Posa ja.
Poso el iogurt, triturarem i després anirem retocant el dolç amb els litxis i acabarem amb el, amb l'essència de rosa, que això és un missa de iogurt. Tancarem la tapa, turbinarem fins que quedi un sorbet i, si ens fa falta, li anirem afegint una miqueta de l'almíbar.
Anem tirant una mica d'almíbar. I ara posem una goteta d'essència de rosa, si en trobem, si no, doncs no fa falta. O li podem posar un gust, jo que sé, si ens agrada molt la vainilla, ens agrada molt la canyella o...
El que passa que el gelat en si, el sorbet, és bastant rodó. I, per tant, tal com va i amb la mateixa aigua de l'almíbar dels litxis, en tindríem prou. Si veieu que no passa, que al principi és normal perquè la fruita és molt dura, podeu afegir una miqueta més de iogurt i ajudar-vos de l'aigua de la conserva del litxi. Ara ho passarem a un bol i ho congelarem perquè agafi una miqueta més de cos el sorbet i es pot emplatar.
Traiem de la batedora el sorbet i el posarem una mica en el congelador perquè, com veiem, ens ha quedat una mica ara bastant cremós i si el posem al congelador ens donarà una mica de cos després i serà més fàcil doncs, fer una canel o la manera com ho presentem. Per fer una bola de gelat ha de tenir una mica de cos.
La congelarem una miqueta i així podrem fer una canel.
Perfecte, com a tu t'agrada.
Com a mi m'agrada, ben rodoneta.
Que tot quedi rodonet, no?
Exacte.
Molt bé, senyor.
Anem al congelador, obrim.
Senyor alcalde.
Home, pot ser com més temps millor. Si podem anar remenant cada mitja hora, tres quarts, també ens servirà perquè el gelat no quedi molt cristal·litzat, que quedi cremós.
Ara ja només ens quedaria emplatar, eh? Teníem les maduixes a la Roner, el gelat que s'està reposant al congelador per agafar aquesta textura perfecta per fer la bola.
Hem reservat uns gerds naturals que els tallem per la meitat. Aquí, mira, per casualitat, avui teníem unes flors que es fan servir per amanida. Igual ens serviran per donar-li una miqueta de color. I emplatarem en un plat fondo. Anirem posant les capes i li donarem volum. Farem una cosa molt bonica.
Primer la sopeta, després el...
Les maduixes
cuinades. Les maduixes cuinades i després el gelat.
I voilà. I és com són els llavis, els podríem menjar sense forquilla, no? Amb les mans de darrere, com si fos un flam.
Exacte.
I ja està.
I faríem un torneig, a veure qui és capaç de menjar-ne més.
Penjarem la foto a les xarxes socials del programa.
A les fotos de les xarxes socials, i tant que sí.
I per últim, guanyador, a veure, dels semifinalistes. Mulleu-vos una mica, perquè sé que tots són amics, eh?
Sí.
Però per qui opteu?
A veure, jo... Si he de dir qui vull que guanyi, a mi m'agradaria que guanyés el Dani. El Dani, el bomber, a mi, a part del Víctor i a part del Jordi...
També t'ha guanyat
també
el cor.
Arribat el cor.
Que anava, també té el cor robat, ostres.
No, aquí,
es posarà gelós, eh?
Aquí a la que em descuidi, la gent es va robant cor.
No siguis burro.
En el teu cas...
A mi el Dani és una persona també molt, molt de veritat, molt transparent, i a mi, ja et dic, són les persones que m'agraden, per tant... Em faria molta il·lusió que fos el Dani el que guanyés.
I a tu, Víctor?
Doncs no podria estar més d'acord amb la Sofia.
Déu-n'hi-do, eh? Ja escoltem que hi ha moltíssimes anècdotes del programa. Un altre dia ens podeu explicar, i també aquest rotllo d'alcalde i alcaldessa.
Bueno, és veritat, això va ser casualitat, va ser cosa del Dani i de l'Eva, que es van inventar...
Bueno, es van inventar no, perquè tu, en el primer programa, senyoret, vas anar amb un plat que era una crema, o sigui, era un puré de coliflor, i parla tan bé... Que, clar, va presentar van els jutges i va dir...
Jo vaig anar a dignificar la coliflor i els hi va fer molta gràcia i van dir que tio, sembla un alcalde.
Una crema fina de coliflor, i clar, era com una crema fina de coliflor amb textures. No, és que era un puré de coliflor. Però el va dignificar tant que van dir aquest senyor és el puto alcalde, aquest senyor ha de ser alcalde.
I aquí es va quedar.
Va
ser com una anècdota que va... Bueno, doncs la gent va començar a dir alcalde i ara pel carrer la gent em coneix com a l'alcalde. Ningú sap que em dic Víctor. Ho posen al meu davantal, però ningú ha llegit mai.
Sí, la cosa s'ha anat estirant. Doncs, nois, un plaer haver-vos conegut, Sofia, Víctor, amb aquesta recepta, amb molts èxits.
Igualment.
L'àbac, i també, doncs, al llarg recorregut amb la teva comunicació,
sí.
També, per complir aquest somni de la cuina que realment us ha unit i que realment ha de tirar cap endavant. Un plaer molt gran, que vagi
moltíssimes
molt bé.
Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies.
A reveure.
La cirera de la Ribera d'Ebre és una fruita primerenca, especialment la de la varietat Borlat. Dolça, de maduració precoç i de forma arrodonida amb el pinyol petit i la polpa d'una consistència tova i poc resistent.
Miro les estrelles amb adelit, però també entenc...
La La Diputació de Girona renova el concurs 2018-2019 i amplia el segell a quatre sectors nous: aigües minerals, embotits, cafès i galetes. Durant la propera setmana ja sabrem alguns productes i quins han obtingut el segell de qualitat que atorga la Diputació de Girona. I en aquesta tercera edició tindran 12 categories amb més de 70 productes diferents. Per fer el balanç, un cop han acabat aquests tastos, tenim al telèfon el Pep Frías, diputat de Promoció Econòmica de Girona. Bon dia, Pep.
Hola, bon dia a tots.
Tastan productes de quines categories? Quins aliments hi ha?
Bé, tenim 12 categories en concret. Tenim les 4 que ja has anomenat i 8 que venien del d'això anterior. Estem parlant de foies, estem parlant d'olis, estem parlant de vins, estem parlant de
les conserves també.
Estem parlant d'embotits, estem parlant de melmelades, estem parlant de... Bueno, són 12 categories en aquest cas. I havien estat 8 fins al moment, més les 4 que han afegit, que són les que heu anomenat, que estem parlant de les aigües, els cafès...
No, i a banda, per situar l'oient una mica, clar, el que s'ha fet durant aquest mes de maig i juny és fer un tast a cegues d'aquestes categories, que estàvem parlant ara mateix amb el Pep, amb una sèrie de tastadors. Tu has tastat algun producte? No t'han deixat, Pep, o no?
Bueno, jo estava convidat a molts llocs, val? Però al final les agendes ens apreten, no? I com que, en definitiva, lo important és que els professionals que vam buscar, no?, que s'han ofert i que han participat, que sumen uns 55 tastadors diferents, l'important és qui fossin ells. Són molts productes que habitualment doncs, ja tastem, ja provem durant l'any a la demarcació de Girona, en aquest cas, no? I per tant, no he participat en concret en cap taula.
No, la veritat és que molt interessant, a més, aquesta tasca. Nosaltres enguany hem tingut la sort de participar com a tastadors en el cas de la categoria d'olis d'oliva i realment va ser una gran experiència, perquè un tast realment on pots aprendre moltíssimes coses i fins i tot si et toca el Lluís Guerrero, no?, el tècnic de l'IRTA, que a nosaltres ens va donar també moltes explicacions prèvies, realment és tot molt, molt acurat, realment molt professional també el tast.
I clar, són persones professionals del sector. Jo en aquest cas, que tant en qual també l'alcalde d'Hostalric es va venir a fer un tas al Dau Sensuí, doncs bé, vaig treure el cap per allà, i el centre gastronòmic que tenim a Hostalric, no?, també és un dels espais que es van fer servir per fer els tastos. Realment, jo honestament haig de dir que és un procés molt seriós, molt ferm, en aquest sentit.
És llarg? Com us organitzeu? És a dir, explica'ns una mica l'espai on s'ha tastat doncs, totes aquestes categories de productes.
Això és una feina que en Carles Benítez doncs, va juntament amb en Pep Noguer i amb dos col·laboradors més, el mestre Encesa i en Salvador García Arbó, doncs, porten mesos preparant, pensen en funció dels productes, doncs, persones intenten que en aquesta taula de tastador doncs, hi hagi professionals del sector, algun productor del sector i gent doncs, que, bueno, doncs, com vosaltres, que veu participar en alguns tastos, no?, que sou persones que feu programes, que feu difusió a partir de la gastronomia. No? Realment és una feina de molts i molts mesos d'anar pensant, d'anar quadrant aquestes taules, no?, i a partir d'aquí llavors el que intentem és que en aquest mes i mig es puguin fer tots els tastos, no?, per tal de ser resolutius. També doncs, es demana les mostres als productors, els productors en una data concreta i determinada doncs, entren la mostra, val? La dipositen, la porten al lloc, evidentment perquè no pugui haver res manipulat ni cap situació que no sigui correcta, i per tant molts d'ells són productes menys que els envasats, doncs són productes frescos, que per tant han d'estar en el moment i en el dia, es mesura, es controla les temperatures, el tema ambiental, és a dir, que estigui tot en condicions perquè el tas sigui de la màxima qualitat i amb les millors condicions possibles. Realment és molta, molta, molta feina per part de, sobretot, de preparar, no?, en aquell moment, el dia que s'ha concretat, de que tot estigui a l'hora, i evidentment hi ha una feina prèvia per part d'en Carles Benítez i els tres assessors que us deia, no?, de programar bé, de tenir-ho tot molt controlat, d'estar en contacte, comunicació amb el productor, doncs perquè les coses estiguin on toca i en el moment que toca.
I que els oients al final siguin conscients, sobretot, de que quan parlem de categories, parlem de 12 categories de productes, semblen poques, però a dins s'hi reuneixen més de 300 productes presentats, que jo veig molts excel·lents per aquí, i 70 productes que al final distingiu, no?, amb aquest segell Girona,
bueno, aquest,
excel·lent.
Però bé, aquestes són les dades resultants, és a dir, s'han presentat més de 300 productes, dels quals 70 han estat han estat guardonats.
Imagina't.
Bé, la resta s'ha considerat que no mereixien el Girona Excel·lent. Per tant, l'esforç dels productors, que en aquest cas, doncs, escolta, agrair també, aprofito, no?, que em donen aquesta oportunitat, agrair a tots els productors la il·lusió i les ganes de presentar els productes, no? Però realment són molt exigents a l'hora de donar el guardó, val? Realment hi ha un nivell professional de la gent que tasta, de tastador, que és molt i molt important, i per tant, doncs bé, hem només d'aquests 300 i escaig productes que han arribat, la suma de totes les categories, només hem guardonat 70 productes.
I cada any n'arriben de nous?
Sí. Mira, en respecte a l'any passat, doncs probablement estàvem de l'ordre de 80-90 productes més. També és cert que vam incloure 4 categories noves, val? I que amb el tema d'embotit realment hi ha hagut molta... Tot i que ha quedat alguna categoria deserta en general, però sí que és veritat que hi ha hagut molta afluència de producte. La nostra demarcació també, el tema d'embotit, és un tema que té molta i molta tirada, no? Però bé, 70 productes distingits de 46 empreses diferents.
I realment, Pep, per això recorda'ns qui pot concursar per optar aquest segell.
Bé, qualsevol productor de la demarcació de Girona. Que produeixi productes que estiguin dins les categories que hem nomenat. Dins d'aquestes categories, després hi ha subcategories. Per exemple, dins dels vins, oi? Doncs tens vins dolços, tens vins joves, tens val? Dins dels embotits hi havia també. I a més, aquesta vegada vam fer, perquè, bueno, com que hi ha molt productor petit també, i fa coses molt específiques, molt especials, diferents, d'acord? Doncs a totes les categories vam fer una categoria expressa en aquest sentit, no? És a dir, allò que no es regula per res, no?, però que se li dona l'oportunitat de que pugui presentar-ho, no?
Allò que és més singular, és producte, no?, o especial.
Perquè és un producte diferent, val? I ja n'hi ha alguns casos, doncs, que se'ls dona realment, se'ls ha donat aquest guardó, no? Per mi, l'important, aquests guardonats enguany, doncs, ara hem de començar el camí, no? Tenim 2 anys per endavant, fins a arribar d'aquí 2 anys, que tornarem a fer el certamen, diguéssim, no?, el concurs, la fase de tast i d'otorgar el guardó, no? Però el que per mi és important és el camí que hem fet en aquests 2 últims anys, no? Realment, per una banda, la consolidació d'alguns productes i productors, per tant, perquè tornen a ser guardonats, és a dir, la línia de fer les coses molt ben fetes amb alguns dels productors, no? D'altres que s'incorporen amb nous guardons, no?, que no havien estat igual tant, i per tant, tots aquests productors, doncs, se'n beneficiaran d'una manera, doncs, de totes les ajudes de la promoció, la que estem fent ara mateix a la ràdio amb vosaltres, i la que comença, no?, en aquests 2 anys, de poder anar acompanyant-nos a les diferents fires, en els diferents certàmens, en els diferents espais, accions i activitats, no?, posant en valor tots aquests productes que han estat guardonats.
Al final també dona molta visibilitat, sí, sí.
Clar, i això els ajuda d'una forma important. Jo, no sé, una mica el resultat que entenc de tot això, no?, és que quan parles amb els productors, la veritat és que estan encantats, no?, que una administració, en aquest cas, com la Diputació de Girona, doncs estigui al costat acompanyant-los i posant en valor a aquell esforç del seu dia a dia, no?, encara que tan sols sigui amb un producte. Jo crec que sempre dic que, bueno, potser és veritat que només guardones un producte, però que alhora això fa que els productes d'aquella firma, doncs, també tinguin un motor tractor, no?
I tant que sí.
Que els ajudi a difondre molt més la seva marca i, per tant, els seus productes amb les diferents grames de productes que puguin tenir.
Al final és acompanyar des de l'administració, doncs, aquests productes, productors també, elaboradors, no?, que tenen aquests meravellosos productes realment de molta qualitat, acompanyar-los amb aquestes activitats de promoció. Per exemple, vosaltres enguany heu celebrat 85 en aquesta 85. Segona edició, 85 activitats, sí, que es diuen aviat, més fires, més accions de promoció, i realment, doncs, acompanyar per donar aquesta visibilitat. I refet, la setmana vinent ja més o menys ja podrem saber alguns d'aquests 70 productes, i després el dimarts 17 de juliol a les 7:30 de la tarda, doncs, entrega dels segells des del castell de Sant Gregori.
Farem una festa d'entrega dels guardons i, per tant, doncs, celebrar plegats aquesta magnífica, no?, aquest magnífic resultat i, diguéssim, posar en valor tot això, no? Jo crec que és important. Això genera que es trobi gent, genera que companyies o empreses que fan productes diferents es trobin, generin sinergies. Bueno, jo crec que és un projecte que té moltes bondats.
Mm-hmm.
val? I que, per tant, dona oportunitats i possibilitats als productors per seguir avançant, no? I fent millorant les seves empreses, no? Que al final l'objectiu no oblidem. És a partir de posar en valor aquest producte i aquesta manera de fer tan ben feta, doncs que això generi riquesa a la demarcació, que això generi llocs de treball, i és una mica l'encomana, és una mica la funció que té una administració pública, no?
I tant que sí. Doncs allà hi serem, al Castell de Sant Gregori, el dimarts 17 de juliol, per celebrar-ho tots plegats. Pep, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
A vosaltres pel vostre temps. Gràcies.
@ Deixa'm tastar. Segueix-nos a Facebook, Twitter o Instagram.
Doncs seguim amb Deixa'm tastar, moment de brindis, com sempre amb el nostre sommelier de capçalera, el Jaume Folguera. Què tal, Jaume?
Molt bé, bon dia.
Avui parlarem d'un projecte molt interessant, i és el Tres Cadires, la cooperativa que han creat tres joves a les Terres de Ponent per recuperar i produir artesanalment el licor tradicional Vi de Nous, un licor, a més, tradicional artesà, molt arrelat al territori de les Garrigues i l'Urgell, i el seu teixit també associatiu. Per parlar-ne tenim un dels tres, en Quim Pérez, aquí a l'estudi, un dels fundadors d'aquesta cooperativa. Bon dia, Quim.
Bon dia.
El Vi de Nous, a veure, un licor tradicional que malauradament estem veient doncs, que està caient una mica en l'oblit, que hi ha molt poca gent, per no dir gairebé ningú, excepte vosaltres, que l'està elaborant.
Sí, jo crec que seria interessant explicar què és, no? Fins i tot, al principi.
Sí, què és el Vi de Nous?
Mireu, el Vi de Nous és un licor tradicional, com molt bé heu dit, que es basa en la maceració de nous verdes dins del vi, d'acord? I en una segona fase es fortifica amb aiguardent i se li afegeix sucre. O sigui, és una recepta molt senzilla. I és un licor, doncs, com comentàveu, no? Que la gent en feia molt a casa seva, igual com la gent fa ratafia, no? Tens uns mesos a casa macerant, en què fas aquesta segona fase i el deixes reposar en ampolla uns mesos més. Llavors la gent, doncs, cada any anava fent. Quina és la diferència, per exemple, amb la ratafia, no? Que és la pregunta que acostuma a venir després. Doncs dues diferències clares. La primera, el Vi de Nous és un licor, com us deia, en base de vi. Això vol dir que la maceració de la nou verda succeeix dins del vi, no dins de l'aiguardent, com passa amb la ratafia, d'acord? La ratafia, a més, segona diferència, maceren, a part de les nous, herbes. El Vi de Nous no porta herbes. Per tant, aquestes són les dues diferències. Podríem dir que són dos licors que són cosins germans, però són licors diferents, d'acord? Si agafeu qualsevol llibre de licors tradicionals de casa nostra, de Catalunya o d'altres zones, veureu que apareix la ratafia, però quasi sempre també apareix el Vi de Nous.
Per què va sorgir crear aquesta cooperativa, no? Com va començar l'inici d'aquest projecte?
Doncs mireu, nosaltres som tres sòcies, no? L'Anna Maria, l'Andreu i jo, i el pare de l'Andreu cada any en feia 100 litres, que no són pocs, no? Per a ús propi, no? Ell en feia per l'amor al raïm, a una vinya que trobava ell, que es trepitjava el vi, no? I es feia aquest licor, i ell no beu alcohol, o sigui, cosa curiosa, i era el fill el que feia el repartiment a dojo, no? Sobretot dins del món dels minyons i escoltes, no? I tothom, hòstia, que bo aquest licor, què tal? I llavors un dia l'Andreu doncs, va decidir que calia tirar-se a la piscina i més veient això, no? que les padrines del poble i altra gent doncs, el coneixia i en parlava i n'havia fet, però que cada cop costava més de trobar. No? I aquí va néixer una mica el projecte.
I desgranant una mica també l'elaboració, com has comentat ara abans, aquest vi que macerem amb les nous ha de ser algun vi particular, ha de ser blanc, ha de ser negre, amb mira, alguna graduació alcohòlica concreta, varietat?
No, nosaltres ho fem amb vi negre, i vam fer proves amb diversos vins i al final vam veure que aquest era el que millor resultat ens donava, però dins de la nostra memòria amb la recepta del Jesús. Però hi ha gent que ho fa amb vi blanc i ja et dic, el Jesús, que és el pare de l'Andreu, en feia amb altres varietats de vi negre i el resultat era el mateix. Al final, no, els matisos del vi es perden d'alguna manera. En el moment que tu ho fortifiques i que li poses sucre, no? A vegades la gent ens diu, heu de portar anòlegs, no? I que us humilin. I mira, dic, de bon rotllo, el licor aquest és boníssim, però la part del vi no és una mica el que li dona el fet diferencial, no? Nosaltres ens agrada perquè al final el vi que agafem és d'una cooperativa agrària de l'Urgell, del poble de Maldà en concret, llavors això li dona un valor afegit dins del que és la nostra política, no? de fer intercooperació, i a més vol dir que qualsevol pagès de la zona pot portar el seu vi negre a la cooperativa de Maldà mentre sigui del mateix tipus de vi, i això acaba doncs, a la nostra ampolla.
Doncs el vi ve de Maldà i les anous també són de quilòmetre zero, podríem dir?
Sí, les nous també són de quilòmetre zero, són majoritàriament d'un proveïdor del poble de Bellpuig, o sigui, tot queda, si no coneixeu la zona...
A casa.
Tot queda allà, vale? I era un noi que havia heretat els noguers del seu avi i just també s'hi posava a la comercialització de nous i llavors ens va superbé perquè tenim un tracte molt proper i a més ens deixa el seu camp de noguers per fer algun esdeveniment que muntem i anem allà a ajudar-lo a collir i són nous de proximitat.
Quant de temps necessiteu per elaborar-lo, més o menys?
Mira, la recepta original del vi de nous, en general, hi ha de tot, eh? Hi ha des dels 40 dies a sol i serena com la ratafia, fins a un any de 6 mesos de maceració i 6 mesos de repòs en ampolla. Nosaltres, partint d'aquesta recepta de 6 i 6, que era la que feia, no, el pare de l'Andreu, ho vam reduir a 3 i 3, per un tema de que, quedava igual de bo, no evolucionava el producte, i dos, ens permetia una mica escurçar els tempos que, per un projecte que al final és empresarial, pues, necessitàvem.
Com és aquest procés d'elaboració? Explica'ns una mica, perquè clar, la gent segurament s'estarà preguntant a casa, 6 mesos, ostres, un any, fins i tot 6 i 6...
Sí, a veure, nosaltres creiem que tot això ve donat perquè passat un any tu ja sempre tens producte, no? Passat el primer cicle, si tu en fas suficient, a partir d'aquell moment tu t'estàs bevent, t'ha costat un any fer-ne, però sempre tens vida nous, no? Llavors ja estàs fent el de l'any següent. Llavors, un cop passes el primer cicle, ja està. És igual que sigui un any, que siguin sis, que siguin tres. Però els tempos eren aquests, no? Posaves les nous a macerar en el vi i en un lloc, no a sol i serena, sinó en un lloc tancat, fresc i fosc, vale? És la recepta que tenim nosaltres, pues deixaves reposar allà el producte, no? I les nous, que al final és on, la pell de la nou sobretot, trencades, és on hi ha més gust, pues van impregnant el vi, no? I...
Mm-hmm. Llavors, quan aquestes nous les deixem macerar, els records que ens donen en la polla que tenim ja de vi de nous a cada taula, quins aromes ens venen? Ens ven el gust aquesta de nou, perquè la maceració no la feu amb un dipòsit, per exemple, de fusta, que li pugui donar algun tipus de, doncs, de retoc de torrats, algun toc de... No, la feu amb dipòsits de vidre, no?
Mira, originalment ho fèiem amb dipòsits de vidre, o sigui, el que era quan no hi havia el projecte aquí, no? El pare de l'Andreu i nosaltres quan fèiem proves amb ell, ho fèiem amb dipòsits de vidre. Des que vam haver de passar a fer-ho una mica més gran, no? Ho fèiem amb un dipòsit d'inox. Uh-huh. Sí que és veritat que molta gent ens ha comentat el tema aquest de fer-ho amb... de fer-ho amb fusta, no? De buscar alguna mena de bota o alguna cosa per acabar de donar-li un plus. Però ja et dic, nosaltres fem el vi de nous com un projecte, però tampoc som experts ni en el món del vi, ni fins i tot en el món dels licors, cosa que és una mica surrealista. Però perquè nosaltres no tenim una cooperativa licorera, tenim una cooperativa de desenvolupament local, no? Que d'alguna manera és una altra cosa. Llavors teníem un producte molt bo, que sabíem com fer-lo, i hem apostat en això com a primera pota productiva d'una altra història. Però sí que ens agradaria molt, eh? Anem recollint tots aquests comentaris, perquè sempre és això, si algú ens pot venir a donar un cop de mà algun dia i ensenyar-nos tècniques i podem evolucionar, també estem, òbviament, oberts.
Perquè, de fet, tenim un obrador propi al poble que està obert als projectes que el puguin necessitar, de fet, no?
Sí, aquest és un tema que estem obrint ara perquè, clar, ens hem deixat una pasta, no?, molts calés en un obrador perquè, no n'hi havia cap per allà a l'entorn, no?, i dos, perquè al final estàvem un obrador petit, no?, molt concret. I, clar, ara ha passat un temps que veiem que hem de començar ja a amortitzar una mica més, no?, a l'obrador, i veiem també que hi ha necessitats al territori d'obradors, perquè al final no n'hi ha tants, de comunitaris oberts n'hi ha superpocs, vull dir, jo en conec dos o tres a tot Catalunya. Llavors doncs, vam dir, hosti, potser hauríem de començar a obrir-ho, un, per ajudar altres projectes, i dos, per també una mica amortitzar-lo, no? I llavors, doncs, bueno, comencem a tenir algunes iniciatives, estem sondejant el tema, doncs, amb salut, amb agricultura, amb hisenda, i a veure què...
Que per fer aquest obrador, també, el que vau fer va ser un Verkami, o sigui, per poder tenir tota l'aportació necessària per poder-lo fer.
Segur que voleu que parlem de peles? Perquè... No, sí, a veure, vam començar... Per pagar l'obrador vam treballar sobretot amb diners de particulars i després per pagar les matèries primeres de la primera producció, que s'endú també molts diners, no? Cada vegada fem 1.500 ampolles, 1.000 litres, no? És molt. Vam fer un micromecenatge i la veritat és que, bueno, va ser tot un èxit, no? Al final la clau del micromecenatge és que tu tinguis una xarxa molt potent de gent al voltant i nosaltres érem tres persones molt implicades en diversos moviments i vam aconseguir aglutinar molta gent i vam poder pagar això. L'obrador també, òbviament, perquè al final totes les peles també anaven per allà, no?
I també doncs, la manera de poder-ho financiar. I també, a part d'aquesta aportació doncs, que la gent va fer al Verkami, parlant de tema peles, que és important, el tema peles, també es pot formar part del que anomeneu comunitat corresponsable. Què vol dir això? Explica'ns-ho.
Sí, mira, això és una manera de vincular-se un pas més amb la cooperativa. No? Nosaltres veiem que hi havia molta gent a qui li agradava el producte, però que estaven molt repartides pel territori. Llavors pensàvem, hosti, quina manera podem fer d'arribar a aquesta gent, no?, sense necessitar una xarxa de distribució ultrapotent, que també l'estem treballant per tenir-la, però que és supercomplicat, no? I llavors, bueno, pensant, se'ns va acudir això, no?, com una comunitat on la gent paga una quota anual i rep cada any unes ampolles de vi de nous i es corresponsabilitza, d'aquí ve el nom, no?, amb la producció del vi de nous, perquè cada any assumeix, doncs, sembla que és un 0,5% de la producció anual. Clar, això permet de... d'una banda, arribar a aquesta gent i fer-los arribar les ampolles, però també ens permetia, d'alguna manera, fer créixer el projecte amb volum d'implicació, però ja no només econòmica, sinó també de participació, no? Perquè si hem arrencat ara aquest any, al maig vam fer la primera trobada, i érem 60. No és una barbaritat, però per ser el principi no està mal.
Ostres.
Bueno, a veure, hauríem de ser més, eh? Però...
No, però fem una crida, vinga, tots diem, a participar.
Si l'any que ve són 300 o són 500, estan potser assumint un 10, un 20%, un 30% de la producció anual. Nosaltres no tenim aspiracions d'anar augmentant la producció. Per tant, aquesta gent, si t'està garantint tota aquesta sortida de producte, també han de tenir dret a participar sobre el producte. I això vol dir, si ells et diuen, escolta, no volem ampolla així, sinó volem l'ampolla així, vale, això té un sobrecost de tal, el seguireu pagant? Sí. Doncs això tira endavant, perquè aquesta gent està fent viable el projecte, no? Llavors això és com una mica un nou concepte, hi ha altres coses que existeixen que treballen una mica en aquest sentit, però és com una cosa una mica nova que ens va venir així al cap i que ho estem desenvolupant en permanent construcció. De moment vam fer aquesta assemblea, van venir una vintena de persones, vam fer unes dinàmiques, vam recollir-les, ja vam explicar tot, 100% de transparència, saben perfectament com funcionem, saben tot, també les nostres incoherències, perquè n'hi han. Hi ha coses sempre que no podem ser coherents amb tot, sinó no sortiríem al mercat i segurament no, això no funcionaria, però aquesta gent també et retorna un feedback i et permet doncs, millorar perquè segueixin confiant en el teu producte, que al final és la gent que més et valora. No?
I teniu en aquest sentit alguna acció pensada concreta per donar a conèixer aquest Vida Nous? O postres, vull dir, al final entrar a la restauració, sí, que seria un dels canals
correcte,
possibles.
Correcte, aquest és un dels canals més interessants, jo crec,
pensava més
de
Vida Nous. Sí, pensava més en això, els cuiners de la zona, ostres, que apostin
sí,
per aquest producte.
Fem coses en aquest sentit. Vull dir, segurament vosaltres ho faríeu millor, no? perquè coneixereu més una mica potser aquest mundillo. Però, per exemple, dues línies de treball clares que hem desenvolupat els últims mesos és anar a per la xarxa de restauració cooperativa, la Xarec, i per la xarxa que estan amb el segell Slow Food, per exemple. A part, òbviament, de la zona Ponent, no? La zona de Ponent, que és la nostra per territori, que hi ha diversos restaurants que en fan i que, no, que tenen Vida Nosa i que fan receptes i postres i això, que ja hi ha coses que van sortint, vam dir, hosti, anem a atacar dos segments, no? que d'alguna manera estan en consonància amb nosaltres per producte o per filosofia darrere, i que treballin amb això. Llavors sí que hi ha llocs que desenvolupen estratègies. Ara també estem pensant en fer alguna cosa doncs, amb aquestes postres típiques de Ponent, que són les orelletes, per exemple, no? que es fan molt per les festes majors, que són a l'estiu. Llavors estem aquí, però al final és que són tantes coses. I clar, no només fem això, després estem, que hem d'obrir l'obrador, que hi ha gent que ens demana fer coses.
Després s'ha d'elaborar el producte, no? Al final, què
sí,
passa?
Sí, i ara el juny...
Quantes ampolles en feu?
Mira, nosaltres fem 6.000 ampolles l'any, o hauríem de fer-les. Com que no les estem venent encara, doncs en fem menys. Però diguem que el nostre pla d'empresa, que en algun moment s'ha d'assolir, hauria de ser 6.000 a l'any. I prou, eh? Vull dir que no en volem fer més. Vull dir, quan tinguem venudes aquestes 6.000, dedicarem les nostres hores a fer altres coses molt més profitoses o encara més pel territori.
I com us ho repartiu, això? A tu toca una mica la vessant comercial, potser, i els companys també? O cadascú fa una mica de tot i entre tots tres es fa tot?
Quina feina feu cadascú?
Sí, aquesta és una bona pregunta. De normal... totes fèiem tot, no? Diguem, o sigui, teníem així pim-pam. Aquest any sí que hem decidit que havíem de professionalitzar una mica el tema perquè la cooperativa demanava més hores i llavors jo estic a mitja jornada, l'Andreu hi dedica 8 hores i l'Anna Maria hi fa jornada completa, però no per la producció del Vida Nous, sinó per l'Ateneu Cooperatiu de Ponent, que és, bueno, hi ha una cosa que es diuen els Ateneus Cooperatius, que surt de la Generalitat, i a Ponent vam... Aquest és un altre projecte que no us he explicat, però bueno, diguem que a Ponent vam liderar que es creés el de Ponent i es va guanyar amb quatre entitats i cooperatives més. I llavors l'Anna Maria va agafar una plaça que es creaven aquí. Però ella, en el fons, treballa per tres cadires, però dedica tota la seva jornada en allà. Llavors, a nivell de tasques, doncs sí que és veritat que tenim algunes coses definides, però clar, al final el major volum recau sobre mi perquè sóc el que ara mateix té més hores, per exemple.
Però quina tasca? És a dir, què feu?
Sí, doncs mira, l'Andreu, per exemple, porta la relació amb la gestoria i el tema de facturació, i jo porto doncs, més la vessant comercial, la part de més de comunicació, i la de producció la fem els tres perquè és una feinada de por i aquí sí que tothom s'ha de...
Que ara aviat toquen a collir nous.
Sí, no m'ho diguis. No m'ho diguis. Collim molts quilos, perquè la ratafia em porta poques, però Vida Nous em porta una barbaritat.
Sí, quants quilos podeu arribar a collir per fer la ratafia?
Bueno, com que collim lo de tot l'any...
Una ratafia per Vida Nous, disculpa.
Ja ni t'he corregit, imagina't. Hòstia, ara no et sabria dir la xifra, però crec que són entre 500 i 600 quilos.
Déu-n'hi-do.
Que es diu ràpid. Sí, perquè a més les collim nosaltres perquè així...
Això colliu, òbviament, una vegada a l'any, no? I a partir d'aquí és quan elaboreu.
Sí, fem la collita de tot l'any. Sí que us he de dir, també si els vostres oients doncs, estan interessats, que obrim el procés productiu del juny a tothom. És una cosa que fem cada any.
Com la barema, no, Jaume?
Exacte.
Això mateix. Vinga, la gent a currar, a explotar el personal. No, però és guai, perquè sobretot la part de la collita és una cosa xula. Fa calor, però estàs dins de l'arbre, no? Vas collint nous, la veritat és que és xulo. I després també veure com funciona un obrador, encara que sigui petit.
Sí. A mi em crida molt l'atenció, perquè, clar, no l'he tastat mai. Quin sabor té aquest licor Vida Nous en boca i els aromes?
El tens aquí davant, el que passa
sí,
que...
Sí, però ara... No. Bueno, després en fem un xupito, eh?
El problema, i tant.
Pels que no el coneguin.
Pels que no el coneguin, nosaltres sempre diem que és entre un moscatell i una ratafia. És allò, per a tontos, no? Em perdó, perquè jo sóc el primer que quan el va provar, just, això és boníssim, però què és, no? Em recorda un Pedro Ximénez, em recorda un Birranci, no? Em recorda, pues, no sé, altres licors potser un pèl més fort. Llavors, aquí hi ha cadascú que ho trobi el seu. El que és interessant és veure com, sobretot la gent gran, respon diferent en el licor, no? Quan fem fires és superxulo, com la gent se t'apropa i diu, oh, això com fèiem a casa meva, o fèiem una cosa semblant amb el vi bullit i la brisa i no sé què, no? Vull dir que al final el món del vi té una vinculació molt més forta amb el territori que els aiguardents en si, no? Llavors això és una cosa que també ens agrada molt.
Però... Quim, un plaer, us seguirem de ben a prop la feina que esteu fent des del Tres Cadires. Tenim ganes de conèixer l'Andreu també i l'Anna Maria. I parlant abans de com donar lo conèixer. A mi se m'acut fer unes jornades gastronòmiques del vi de nous, per què no? Amb els restaurants de la zona de Ponent, que us poseu d'acord, dongueu plats acompanyats d'aquest fantàstic licor i llarga vida al vi de nous.
Vinga, moltes gràcies.
Adéu.
El gastro imprescindible dels nostres foodies.
Moment dels gastroimprescindibles, ja ho sabeu, aquests últims minuts del programa de diumenge del Deixa'm Tastar, on foodies, influencers i periodistes ens recomanen sempre un restaurant, i com cada diumenge el Marc el tinc aquí amb un bitxí català, Marc, preparat per obrir-lo a la primera, no, a la segona, amb aquest clauer de guitarra. Algun dia l'hem de penjar a les xarxes socials perquè el vegueu, i avui és de Marc...
Avui de Llimona.
Avui de Llimona, 0% sucres, i ja ho sabeu que podeu comprar tots els productes a través de la seva pàgina web. Avui tenim també nou gastroimprescindible amb nou personatge. Ell és el José María Toró. Bon dia.
Bon dia.
Bloc hedonista. Com neix la història? Explica'ns una mica el teu projecte.
Va néixer fa uns 30 anys, aproximadament. Clar, abans no existien ni blogs, ni existia Instagram, no existia res. I tot ho feia a mà. M'anava apuntant de tots els llocs que m'agradaven i que anava llegint a totes les revistes i diaris de l'època. Llavors, a partir d'aquí ja va néixer, vull dir, tot ho tenia recopilat. A partir d'aquí, el 2009 sí que va néixer el blog, ja perquè tothom em demanava adreces i llocs, i a partir del 2013 en Instagram i Facebook i Twitter.
José María, molts coincidiu que la història va néixer de la mateixa manera. Avui ens portes un restaurant. Quin és?
Antúnez.
Per què Antúnez?
Antúnez perquè té aquesta aire de tipus bistro entre francès i nord-americà, punto hipster, i perquè està rescatant molt el vermut. Comencen el temps de la vermuteria a les 12...
El caloret porta, sí, això, que ens vingui de gust sortir amb els amics, sortir amb la família...
És ideal, vaja.
És ideal, sí.
Sí,
i tant.
Sí, sí, sí.
Què trobem d'oferta gastronòmica? Què ens recomanaries de la carta que tenen?
Les braves, que estan molt recomanades per l'Edu, de Braves Barcelona.
Que el vam tenir també, el gastro imprescindible, aquí el Deixa'm Tastar.
Les croquetes, també, per suposat, i sobretot, doncs, bueno, algun dels seus platillos i encurtits que fan, no?
Però sobretot són aperitius per a acompanyar un bon vermut. No trobem menú degustació, no trobem un menú migdia...
No, no, no. I sobre la seva oferta principalment són tapes i platillos. Val? I llavors, doncs, per exemple, un dels plats preferits meu és el canelot d'ànec amb salsa de micuit.
Aquest ja és només el títol ja ens fa salivar, sí, una mica. Sí, sí, parla'ns del local, perquè clar, de vermuteries en tenim moltes, però que recomanis concretament Antúnez és perquè el local ha de tenir algun encant especial.
La barra de marbre, alta. Vull dir, m'encanta. Vull dir, i trobar-me gent que no conec de res i poder parlar amb ells, perquè dona de si.
I és un local familiar, més aviat un lloc informal, que hi pot anar tothom, és romanticon per anar-hi amb la parella...
Per la nit sí que podria ser romàntic per anar amb parella, però durant les hores del migdia, la tarda, pots estar amb amics tranquil·lament, prendre un dels seus pastissos que li porta també de gràcia Silk Cake, i l'oferta també de formatges que li porten els de Can Luc.
Déu-n'hi-do, aquests els coneixem perquè també el vam tenir a Luc aquí al programa.
Sí.
Més o menys, preu mig, què et gastes? Perquè la butxaca sempre interessa.
Uns 30 euros.
Per uns 30 euros surts bé, eh?
Sí, sí, sí. Sí.
Obren,
sí,
tots els dies de la setmana?
Tots els dies de la setmana.
Va, doncs apuntem la direcció d'aquest Antúnez, que ens recomana Bloc Hedonista, el José María.
El carrer Neptú, número 18, està a Gràcia, molt a la vora de la Via Augusta.
Doncs molt recomanable, ens l'apuntem, José María. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs fins aquí, Xènia. Vacances, oi?
Vacances, descans, solet, platja...
Bé, aprofitarem el temps, amb altres històries. No pararem, sobretot a les xarxes socials, de compartir moltíssims continguts. Nosaltres hem de posar punt i final a la temporada del Deixa'm Tastar, que jo crec que ha estat molt profitosa. Diria que la millor temporada dels 7 anys que porta de vida aquest magazín gastronòmic, que fem amb moltíssima il·lusió, amb tot el cor, disfrutant de la gastronomia, de la ràdio, coneixent a persones com l'Oriol, l'Oriol Montfort, que l'hem tingut tot aquest any.